A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Facebook sap més de tu que la teva pròpia parella. Amazon, que estàs embarassada abans que la teva família. Booking, on aniràs de vacances l'estiu que ve. Netflix, la propera sèrie a què t'enganxaràs. LinkedIn, quan canviaràs de feina. Instagram, la marca de menjar preferida del teu gat. Amazon, què votaràs les properes eleccions. On són els límits del Big Data? En som conscients del risc de l'exposició de les nostres dades personals, clic a clic, i de l'ús que se'n fa? La indústria de les dades massives, el gran negoci de la nostra privacitat, moure aviat el 4% del PIB europeu, 10 milions de llocs de treball. Però estem despullats a internet? Les victòries de Trump, Bolsonaro o Salvini i el Brexit potser no es poden explicar sense aquest fenomen que està canviant les regles del joc i l'estratègia comunicativa dels partits polítics. Si els algoritmes decideixen què llegim, què escoltem, què mirem, poden decidir què pensem i què votem?
Solidaire.
Solidarni, Lluria.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
L'Spotify té una llista de reproducció anomenada El teu descobriment setmanal, que em suggereix que escolti aquesta cançó, que m'agradarà. Doncs l'ha encertat, em sembla una bona recomanació, però per la meva filla de 2 anys. No li ha passat el mateix, en canvi, a la Mònica Roca.
Tú me partiste el corazón.
En el seu cas, li proposa aquest tema de Maluma a ella, que no suporta el reggaeton, o això diu, tot i que els algoritmes mai s'equivoquen. A la Susana Ortega, Booking la bombardeja amb hotels a Creta, perquè va buscar informació sobre Grècia al Google fa mesos. La Sílvia Andrés està mirant la sèrie Suits i Netflix ja sap que quan acabi s'enganxarà a House of Cards i a Stranger Things. Aquests són els gustos de l'equip del Solidari segons el Big Data i són només alguns exemples del que les empreses poden saber de nosaltres gràcies a les dades que generem cada dia com a consumidors. Ara ens volem preguntar què saben de nosaltres, com ho saben i si ens podem amagar del gran germà de la tecnologia. Per això hem convidat 3 veus expertes en la matèria. Xavier Duran, bona nit.
Hola, bona nit.
Periodista, autor del llibre L'imperi de les dades, Big Data, amenaces i oportunitats i l'individu transparent. Del Regix al Big Data, Premi Europeu de Divulgació Científica. Esperem que ens ajudi a traduir el llenguatge dels mortals, tot el que implica l'ús del Big Data pels consumidors, perquè es diu que les dades són el petroli del segle XXI.
Sí, la metàfora té a veure amb la riquesa i el poder que generen, no? Perquè el petroli és un recurs que és esgotable, es pot exaurir, les dades, en canvi, es van generant sempre. Però és cert que qui controla les dades, qui té més possibilitats de processar-les, sobretot, perquè l'important és la informació que s'extreu de les dades i que en pot fer un ús, tant des del punt de vista econòmic com polític com des de molts altres, doncs, evidentment, té un poder que probablement ens sorprendria fins i tot que seguim aquest tema on pot arribar.
També ens acompanya la Gemma Galdón. Bona nit.
Molt bona nit.
La Gemma Galdón és fundadora i directora d'Ethics Consulting, especialista en l'impacte ètic, social i legal de la tecnologia. Si seguim amb aquesta comparació del petroli, suposo que el més important és saber com s'extreuen aquestes dades, però també com es refinen perquè siguin útils.
Sí, de fet, jo no sé si la comparació amb el petroli és massa bona, perquè el petroli ha generat ecosistemes econòmics també que han canviat el món. El canvi amb les dades, el que ens trobem cada vegada més és que només guanya diners qui en té moltes. És a dir, les dades, si en tens unes quantes, no valen res. Les has de tenir totes. Per tant, tendeixen a crear mercats monopolístics. O sigui, que no és només un tema del repte de com les recollim i com les refinem i com ens assegurem de que responen allò que l'usuari vol o si això és desitjable que passi, sinó també estem creant sistemes econòmics que potser no són els millors.
I finalment saludem també el Marc Torrent. Bona nit.
Bona nit.
És director del Centre d'Excel·lència de Big Data de Barcelona i director de la unitat de Big Data de l'Eurecat. Vosaltres treballeu amb algoritmes innovadors per ajudar a les empreses, no? Posa'm alguns exemples.
Doncs mira, tenim un departament de salut que treballa per la medicina personalitzada. Per exemple, estem ajudant a l'ATM a través de, mira, una de les dades de telefonia mòbil, doncs mirar com es mou la gent per millorar polítiques de transport públic, o estem intentant veure a través d'unes dades cedides d'InfoJobs quina ha estat l'evolució de les competències i coneixements tecnològics els últims 5 anys per donar millors pistes al Departament d'Ensenyament a l'hora de definir els currículums de la formació professional.
M'agradaria que ens ajudéssiu a entendre com funciona el Big Data amb exemples concrets. Nosaltres n'hem fet una llista. Si us sembla bé, proposo que anem comentant cas per cas quines implicacions té al nostre dia. Per exemple, Facebook, que ens mesura en likes. Amb 150 likes pot detectar la nostra personalitat. Amb més de 200 pot saber més de nosaltres que la nostra parella. I ja amb més de 250 sap més que nosaltres mateixos. Com és possible?
Facebook, doncs, com molts altres plataformes o empreses o que sigui, que acumulen dades i les processen, el que es basa en uns algoritmes que són simplement unes sèries d'instruccions. En aquest cas que comentes, experiències que s'han fet a centres de recerca o universitaris han vist que si analitzaven 10 o 70 o 100 o els que fossin likes, això concordava amb com et veu, doncs, un company de feina o com et veu un parent proper o com et veu la parella, no? És a dir, que s'han fet proves i s'ha vist que realment amb uns quants likes, amb les teves preferències, es pot establir això. Cada vegada que fem una cerca, que donem un like, que pengem un missatge a Twitter, que busquem informació sobre les illes gregues, doncs estem donant informació que pot conduir a dades que no tenen res a veure amb això que hem expressat.
Jo crec que primer cal entendre com funciona Facebook, no? Jo penso que estem molt presoners de pensar en nosaltres li donem dades a Facebook i Facebook fa coses i com que li donem nosaltres aquest ús és legítim. La realitat és que les dades que Facebook fa servir, la majoria de les que li són útils no tenen res a veure amb les que hem donat de forma voluntària. Les que hem donat de forma voluntària són una part molt petita. A banda d'aquestes, hi ha les dades que dona tot el nostre entorn. És a dir, a Facebook i qualsevol empresa similar, el que aprèn també és de com es mou la gent del nostre entorn per fer categories. Però, a més a més, si entrem a qualsevol altre servei amb el login, amb l'entrada de Facebook, tot el que fem en aquest altre servei també entra com a dades a Facebook. Si ens baixem l'aplicació, l'aplicació pot saber exactament quants passos donem, on estem i ens té geolocalitzats de forma contínua. Per tant, al final, Facebook el que és una màquina, una empresa de mercadotècnia, és una empresa de màrqueting que es dedica bàsicament a vendre dades per fer perfils comercials, que s'ha convertit en un gran monstre captador de dades de moltíssimes fonts diferents, moltes de les quals no coneixem, no? Quan la gent fa això que ara podem fer, ja gràcies al nou reglament de protecció de dades, que és baixar-nos el perfil que té Facebook de nosaltres, la gent es queda molt sorpresa de la capacitat de coneixement que té de nosaltres, molt més enllà de si jo he posat, avui m'he llevat de mal humor, o aquí estic amb aquesta foto amb la meva família. Al final, la intel·ligència que generen aquestes dades va molt més enllà del que nosaltres hem donat de forma voluntària, i aquí és on està el risc. Però més hi ha la part de les dades, llavors hi ha la part d'impacte social, la part d'economia de la reputació, que ens convencem de que no valem res si ningú ens fa un like, no? Això no té res a veure, o no té tant a veure amb les dades, sinó amb l'ecosistema i l'impacte social que creem. El poder que té una empresa privada com Facebook acumulant milions i milions de perfils de persones i podent treure'n un rèdit econòmic. Però, a més, a través dels algoritmes, aquest mecanisme de fer-te suggerències, la gran pregunta és on està la frontera entre suggerir-te i manipular-te. Algú es creu que quan Spotify o Facebook ens recomana alguna cosa, ens recomana el que pensa que volem, o ens recomana allò que ofereix qui millor li ha pagat perquè ens ofereixi?
Ens recomana el que volen que escoltem.
Exacte. I amb aquesta idea de no, et volem conèixer millor per donar-te el que realment vols, el que s'amaga és un sistema econòmic orientat a generar benefici i no a satisfer les nostres necessitats.
Fins i tot el Big Data pot fer prediccions. LinkedIn, la xarxa social on pengem el nostre perfil professional, pot saber quan falta perquè canviem de feina.
No només tenen dades nostres, sinó dades de milions d'altres usuaris. Per tant, ells no només es basen en el que nosaltres estem fent, sinó veuen aquesta parcial realitat, i com que tenen dades de molts altres usuaris que actuen com nosaltres, doncs allò ens poden veure i inferir quin serà el proper comportament.
Donem dades voluntàriament, però la majoria involuntàriament, perquè clar, voluntàriament pots dir, bé, doncs aniré en compte amb què dic a Twitter, no portaré la geolocalització
activada,
miraré de no tenir Facebook, però és que al final Facebook doncs demana que els usuaris etiquetin les fotos, la gent que hi surt i que ells coneixen, és a dir, que tu pots estar etiquetat a Facebook sense tenir Facebook, i tot això va acumulant informació de què feies en cert moment, a cert lloc i amb qui et relacionaves, o sigui, amics dels amics dels amics de Facebook tenen, porten dades teves. Després hi ha webs que visites i que tu penses que vas només a aquella web, però és que aquella web té acords amb unes altres, per qüestions comercials o les que siguin, i les dades que proporciones d'estar visitant i demanant certa informació en aquella web, doncs van a parar a 10 o 20 o 30 o 40 webs més. És això, és incontrolable. I finalment això que deies, a veure, a mi que em recomani una cançó que no m'agrada, una sèrie que no me la miro o començo a mirar-la i després ho deixo, bueno, és relativament molest, però no té més importància. El problema és quan aquestes dades es fan servir perquè unes màquines, no ja unes persones, sinó unes màquines decideixin si donen o no un crèdit, si deixen contractar o no una pòlissa, si deixen optar o no a un lloc de treball, o fins i tot si s'utilitza políticament perquè s'enviï una propaganda personalitzada a gent susceptible de canviar el seu vot cap a cert candidat. Aquestes són les coses que a mi em semblen més
greus. O Instagram és una de les xarxes més de moda actualment. Quin ús en fa del Big Data a través d'aquest canal? I és veritat que se'ns enregistra, ara ens ho comentava el Fran, el nostre tècnic de so, és cert que graven les nostres converses?
Poden, és cert que poden. La majoria d'empreses, si ens hi fixem, és una cosa que nosaltres podem canviar, però no és tan senzill. Tu pots canviar les preferències de forma que no donis permís per accedir al micròfon o a la càmera o als arxius o a les fotografies, tot allò que et demanen tu pots customitzar-ho si vols, però ho has de fer tu. I a vegades si ho fas, l'aplicació deixa de funcionar, perquè el que els interessa no és donar-te un servei, sinó treure't aquestes dades. Per tant, tu tens una capacitat de control, però que moltes vegades està limitada. Què diuen les empreses? Que ells no activen el micròfon, que ho posen per si de cas en el futur els hi és útil. És cert que en el moment actual, amb el nivell de desenvolupament de les tecnologies de reconeixement del llenguatge natural, és a dir, que puguin analitzar el que diem en temps real, seria un volum gestionat tan important que treure en valor seria complicat. Avui en dia, però tu ja tens instal·lat el permís perquè puguin fer aquesta feina. Per tant, en qualsevol moment es pot activar de forma remota el micròfon de qualsevol de les nostres aplicacions, o si tenim un Smart TV, de fet s'ha dit moltes vegades ja, no? El manual d'instruccions de les Smart TVs, de les televisions intel·ligents, et posa tingues cura amb el que dius davant del televisor, perquè tot pot ser, tot és susceptible de ser enregistrat. Quan molta gent té televisions a l'habitació, doncs imaginem, ja no és només un tema de que s'hi accedeixen a fotografies, accedeixen en temps real el que tu estàs fent en la teva més profunda intimitat.
O un supermercat pot saber que una dona està embarassada abans que ella ho comuniqui a la seva família, i parlo d'un cas real, oi?
Totalment. Target és un dels primers casos, ja fa molts anys, que va posar una mica l'èmfasi en el tema de la privacitat a través del que comprava aquesta persona, i com que utilitzava una targeta de fidelització, aquestes dades s'analitzaven i li van enviar a casa seva propaganda de productes per nadons, i això va fer que els seus pares s'assabentessin a través d'aquesta propaganda que aquesta noia estava embarassada, perquè ella encara no havia ni comunicat a la seva família. A partir d'aquí, aquesta empresa americana va canviar les seves pràctiques, però això es pot fer, i el més greu és que això és el que veiem, el problema és el que no veiem. I si aquestes dades van al teu proper a la teva propera feina, per exemple, i per tant perds una oferta de feina per això, o si Netflix diu al teu proper jefe o superior que el mes passat t'has estat 50 hores mirant la televisió i que per tant ets un vago, i en base a això decideixen no contractar-te. Totes aquests fluxes d'informació passen totalment a les nostres esquenes, i per tant no tenim control. A mi em preocupa menys, tot i que em preocupa molt, però em preocupa menys les dades que veiem com flueixen que aquelles que no veiem, perquè em sembla que són les que tenen més impacte sobre la nostra quotidianitat i sobre els nostres drets.
La Gemma Galdón ha esmentat la paraula targeta de fidelització. Són un caramel enverinat?
Totalment.
O quan ens diuen que un producte és gratis, que és de franc, això vol dir que el producte som nosaltres?
Sí.
Doncs, a veure, en gratis hi ha poques coses, i normalment és per obtenir alguna altra cosa a canvi, no? El que és important, primer, és que aquesta setmana sortia notícia d'un estudi que diu que hi ha molts androids, els telèfons mòbils, el sistema Android, que porten aplicacions que tu ni tan sols saps quan l'adquireixes que les porten i que a més, si no en saps molt, no les pots desactivar. Per tant, tot allò que no sabem, com diu la Gemma, doncs és més preocupant que el que resulta evident. D'altra banda, quan una aplicació ens diu per utilitzar-la, accepta les condicions, llavors et surt una mena de novel·la breu que si no tens gaire temps
no
de llegir... Sí, clar, normalment, si realment necessitem utilitzar allò o navegar, doncs acabem dient que sí, sense mirar molt bé a què estem dient que sí, però és que hi ha condicions que ens esvararien, realment. I després tot això que el que es pot fer servir, doncs, clar, les possibilitats són tantes que realment no sabem per què es faran servir les nostres dades i fins i tot en el cas més innocent de que ens recomanen unes músiques o ja posats ens recomanen una parella, per això també es dona algoritmes que et busquen parella, doncs el que passa és que es perd una cosa bàsica en les societats, que és el contrast d'idees. Per exemple, quan Facebook et busca notícies que te puguin agradar perquè sap com penses i ja t'envia només allò amb què estaràs d'acord, està impedint el debat, la reflexió i que tu accedeixis a persones que tenen unes altres idees i uns altres arguments.
És l'efecte bombolla.
Exacte, i és amb aquests debats que és quan la societat avança i quan la gent veu, doncs, el millor que no té raó en tot o que potser hi ha coses a millorar o segueix confirmat en les seves idees, però almenys ja ha reflexionat.
La societat. Google, hem rebut un correu electrònic de Google, una redactora d'aquest programa, amb un resum de tots els llocs físics que ha visitat el 2018, 118 llocs, 42 ciutats, 3 països. Però Google, com ho sap això? Sí. Què fa amb aquestes dades? I llavors ens plantegem, no hauria de pagar per aquestes dades, Google?
Sí, segurament va clicar i va acceptar algun terms en condició en algun moment. Jo ho he fet per provar, llavors m'he donat de baixa, com que soc recercaire, ho provo, i certament Google, i amb el teu sistema operatiu Android, ho sap tot de tu, sap on ets en cada moment i sap per on camines. Per tant, té algoritmes d'inferència també, pot saber per quin mitjà de transport estàs utilitzant i per tant quins llocs vas i com, no? El que passa és que, o sigui, jo veig aquí que hem evolucionat molt ràpid i clar, la regulació sempre va un pas enrere i hi ha hagut espai perquè les empreses realment puguin, amb el seu focus d'enriquir-se i buscar el diner ràpid, doncs busquin quins són els millors models de negoci, que això no hauria de ser sempre el que passa, i aquí manquen principis ètics i legítims. Un pas endavant va sortir, vam tenir a mitjans de l'any passat, amb el nou reglament general de protecció de dades, on reclama molta més transparència tots aquests temps en condicions que no es podien entendre. Teòricament ara ja haurien de ser entendibles per les persones, però estic d'acord que falta encara molta educació, molta conscienciació, i programes com aquests i debat social és el que manca perquè la gent sigui conscient del que es pot fer, tot i que també hi hauria una part de tots els beneficis que realment aquesta generació de dades ens podria donar com a societat.
Sí, perquè hem de remarcar que això és molt positiu, el Big Data i les anàlisis, o sigui, permeten doncs, estudiar el canvi climàtic o el càncer o gestionar les ciutats, és a dir, hi ha estudis científics que no es podien fer si no fos per aquesta gran quantitat de dades i els algoritmes que permeten processar-les, no? Per tant, això té una gran utilitat. Ara, també té uns riscos que cal anar controlant.
On són els límits? La Gemma deia,
és que
són al nostre dormitori.
Són al nostre dormitori i no n'hi ha de límits. El que és problemàtic, ningú diu que la tecnologia sigui dolenta, igual que no diríem que la medicina és dolenta, i tots som conscients de que hi ha medicaments que poden matar-te i que si un medicament no passa uns assajos clínics no s'hauria de poder vendre. Una cosa que a mi em sorprèn i m'ha sorprès des de sempre que treballo amb aquest tema és l'arrogància que prové des dels sectors de l'enginyeria, la falta de coneixement de temes ètics, ja és evident, però a més una certa arrogància de pretendre que qualsevol limitació regulatòria o ètica el que fa és limitar la capacitat d'innovació i que per tant els enginyers els ha de deixar sols perquè si no, no poden innovar i no poden portar progrés. Això en cap altre àmbit ho diem. Cap empresa de cotxes ens demana que els cotxes puguin anar 500 per hora. Ningú se li acudiria. Cap empresa, cap farmacèutica ens demana poder posar medicaments al mercat sense passar controls clínics. Cap empresa de joguines ens demana poder vendre una joguina per menors sense passar uns controls d'impacte sobre aquests menors. L'enginyeria, l'àmbit de les dades, s'ha autoatorgat una impunitat que no permetríem en cap altre àmbit. I a mi em sorprèn que se segueixi reproduint aquest mantra, no? Doncs que no els hem de controlar perquè aquests a Silicon Valley, si els controlem, no generen tant de valor. Ostres, doncs jo veig molt de valor generat en molts altres àmbits d'innovació no tecnològica o tecnològica, però en altres àmbits, i no estan demanant aquesta falta de protecció absoluta del ciutadà o de l'usuari.
Un exemple, hi ha empreses que entre les condicions a les que tu dius accepto si no te les llegeixes o si les llegeixes no les entens, que això també és un altre cas, diu accepta cedir el dret de totes les dades que el servei reculli de manera perpètua i irrevocable i perquè siguin tractades en qualsevol sistema conegut ara o que sigui descobert en el futur. És a dir, que tu poses les dades i si d'aquí 5 anys resulta que amb les teves dades poden obtenir no sé quina informació que ara és impensable però que realment és molt problemàtica, tu els ja has cedit i apa, ja has signat per sempre.
Abans comentàvem, Google ho sap tot. El problema és que si Google ho sap tot, el dia que algú li robi les dades a Google també ho podrà saber tot. Uh-huh. Tenim casos cada vegada més que surten a la premsa de representants de dones maltractades que ens diuen que s'estan utilitzant els mecanismes, no només el telèfon mòbil, sinó els routers de casa o els aparells intel·ligents per controlar les dones que volen sortir d'una relació, per exemple, de part dels seus companys, que hackegen aquests sistemes uh-huh. i ho fan servir doncs, per encendre el llum, per tornar-les boges, no? per instal·lar-se en la seva quotidianitat. És a dir, aquestes dades, si qui les recull no les protegeix bé i no s'estan protegint bé perquè no s'anonimitzen, no s'encripten moltes vegades i no es tenen els protocols necessaris, el que passa és que allò que sap Google ho pot saber qualsevol actor, i aquell qualsevol actor pot ser realment qualsevol. Pot ser un exmarit que tingui mals desitjos vers tu, pot ser algú que et vol contractar, pot ser el teu banc, pot ser un govern autoritari, és a dir, l'àmbit, l'espectre d'amenaces i de riscos és infinit, desgraciadament. Me gustaría ser lo que aparento, dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho macho en Tinder, pero seamos sinceros, ni tú eres esa rubia ni yo aquel moreno. Y postulea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y postulea. Més exemples de dubtosa legalitat que ens trobem dia a dia. Per exemple, quan comprem bitllets d'avió, ens hem de creure que els preus pugen i baixen en funció de la demanda, o a Booking, per exemple, ens avisa que hi ha 3 clients mirant la mateixa habitació d'hotel que nosaltres, afanyeu-vos a reservar.
Jo crec que no estem parlant del que es fa amb les dades o on estan, o si està, tenim dret a tot, sinó on estan els límits. I si ells t'enganyen dient-te quanta gent està mirant això és un frau. I llavors s'hauria
de perseguir
legalment, no? El sector de l'aviació són dels primers que tenien el dynamic pricing. La pregunta és si es fa en base ètica. Jo vaig veure un parell d'exemples també, diu, ostres, hi ha l'oferta i la demanda, i sempre ha estat així, és la llei dels mercats, ètic o no, però és així i és legal. Una altra cosa, escolta, Facebook, que sap quan té l'aniversari de la teva dona, et pot cobrar més car si hi ha l'aniversari de la teva dona, o encara pitjor, si hi ha un funeral d'un amic, et pot cobrar un bitllet més car. Aquests són dubtes que ens apareixen, però jo torno a incidir. Una cosa és la legitimitat o la llibertat que pugui tenir, i una altra és el frau que s'ha de buscar, s'ha de perseguir.
I no proporcionar dades, allò que des de les targetes de fidelització, clar, si se sorteix una panera no t'han d'anar a demanar el NIF, vull dir, et poden demanar el mòbil o per localitzar-te, però clar, no donar dades de que realment tu consideres que no necessiten. Quan vas a comprar un cotxe no t'han de preguntar la religió, ni els gustos sexuals, ni res, no? No sé que el venedor cregui que això ajuda a triar un model o color.
Clar, ara mateix ja, o sigui, el reglament hi ha el principi de minimització de les dades. Sí, les empreses no tenen dret a prendre més dades de les necessàries. Per donar-te el servei, i no se'ls poden guardar més temps que l'estrictament necessari. Clar, això que està regulat ara s'ha de verificar.
No, però més això és a no ser que aconsegueixin el consentiment. I què passa? Que et demanen aquestes dades, al final hi ha una lletra petita que no et pots llegir mai quan entres a un hotel, per exemple. Ja tenen la fotocòpia del teu DNI. Què més vols? Em demanaràs el meu DNI, em demanaràs el meu mail, el meu número de telèfon, la meva adreça, que la que no consta el DNI. Tot això no necessites per res. Omples el formulari i te n'adones que baix posa
sí,
consenteixes l'ús de... I per tant es salten
sí,
per sobre
però
de la normativa.
Perquè també han d'especificar per què l'utilitzaran, si no tampoc és legal. Per tant, és dir, no, te l'agafaré per dir...
Però diuen amb fins publicitaris
això.
I ja està. El problema...
Correcte, llavors aquí hem de crear el debat i conscienciar la gent. Hem de
hem de conscienciar els hotels. Jo penso que tema de les dades, en cap altre àmbit se'm demana a mi.
No, home, tots, igual que el Dieselgate, vull dir, també ens va enganyar en l'àmbit de l'enginyeria allà,
però
era un frau. Igual que posar, demanar-te dades més de les que necessiti, això també ha de ser un frau i ha d'estar penalitzat. Per tant, jo veig una actuació del òrgan regulador, d'acord, i que ha de perseguir, i l'altre, conscienciar la gent, perquè és l'única manera correcta.
És molt injust.
Treballar amb les dues...
És molt injust demanar-li a l'usuari que sàpiga això. Jo, en cap altre àmbit, ho fem.
Però crec que ho hem de fer. Ho hem de fer,
però no posar-hi la responsabilitat. És a dir, quan jo vaig a un supermercat, jo tinc moltes coses per escollir, però sé que tot el que es ven allà ha passat uns processos i es sap el consum humà.
Has de confiar.
En cap altre àmbit se'm demana que jo li pugui comprar una aplicació a una criatura sense saber que està dissenyada per generar addicció. Això està passant ara mateix, sense cap mena de control. És a dir, els controls que tenim en tots els altres àmbits, que és que a mi se'm dona molta opció, però se'm garanteix que el que hi ha en una farmàcia, en un concessionari de cotxes, o en un supermercat, pot ser utilitzat dins dels àmbits de la legalitat. En tecnologia no tenim aquesta garantia, és a dir, des de la producció fins a que arriba el client, no hi ha cap mena de control ara mateix.
Diu la Gemma, és injust, seria injust posar la càrrega, la responsabilitat al consumidor. No sé si és injust o no, perquè és poc menys que impossible. El 2014, una sociòloga nord-americana va intentar amagar el Big Data, que estava embarassada, per això va demanar tots els seus contactes a les xarxes socials que mai pronunciessin cap paraula relacionada amb l'embaràs, ni nen, ni bolquer, ni ecografia. Va pagar tot el que havia de comprar al seu futur fill en efectiu per no deixar rastre bancari. Aquesta sociòloga volia demostrar si era possible amagar el Big Data aquest embaràs i no ho va aconseguir. Amazon, per exemple, li va dir que no era possible fer compres de més de $500 en efectiu sense informar l'administració legalment. És possible passar desapercebut?
No.
No, probablement no. És possible passar una mica menys percebut, diguem, no? Però...
quines mesures podem prendre per no estar exposats?
Primer, a veure, aquí no hi ha cap eremita tecnològic. Te'n vas a viure en una cova i no et connectes enlloc, un lloc que no hi hagi ni cobertura, per si de cas, o realment això és impossible. Ara, tu pots ser prudent, primer, doncs amb el que fas a les xarxes socials, amb les xarxes que utilitzes, amb les cerques que fas. Intentar, doncs, veure, perquè hi ha eines per saber-ho, quines webs estan connectades als webs que visites. Però clar, arriba un moment que això per un usuari normal és gairebé impossible. Aleshores, el que cal és que la llei t'ajudi i et doni mitjans i realment prengui les mesures que diu la Gemma d'obligar les tecnològiques i els hotels i qualsevol empresa que tingui un comportament més ètic envers l'usuari, perquè clar, l'usuari al final tampoc es pot saber el codi civil de memòria que quan va a un hotel o quan va a comprar un cotxe o quan va al lloc que sigui, no? I sempre hi haurà una cosa nova que no hauràs previst. Per tant, el que cal és que la gent estigui conscient d'explicar-li tot això, però que la llei ajudi a la gent.
Xavier Duran, periodista i autor del llibre L'imperi de les dades, Big Data, amenaces i oportunitats. Gemma Galdón, fundadora i directora d'Ètiques Consulting, i Marc Torrent, director del Centre d'Excel·lència de Big Data de Barcelona. Moltes gràcies per venir als Solidaris. M'heu fet una mica de por. Moltes gràcies i fins aviat. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit. My head is unscrewed.
El Big Data té moltes aplicacions pràctiques que repercuteixen en la nostra vida diària. Les marques, per exemple, estan molt interessades a conèixer els nostres hàbits com a consumidors. I els partits polítics, quina és la nostra opinió com a votants? La pregunta és, ho poden saber tot de nosaltres a través de les dades?
El que estudiem és primer quina seria l'estructura de la personalitat de les persones, i aquesta estructura és una estructura universal en totes les races, en totes les ètnies, en totes les cultures, tant en homes com en dones.
Montserrat Gomà, catedràtica de Psicologia de la Personalitat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
La personalitat seria les disposicions de les persones a comportar-se d'una determinada manera. Clar, la paraula predisposició a mi no m'agrada mai i sempre, diríem, parlo de disposició. Perquè si fos predisposició, disposició no hi hauria marge de canvi.
La Montserrat ens explica què sap la psicologia del nostre comportament com a consumidors.
Les persones són molt conservadores en respecte quan hi ha pèrdues reals, sigui pèrdues econòmiques o sigui pèrdues físiques. I normalment el que es veu és que les persones van d'una situació de guanys i pèrdues, prefereixen guanyar menys o no guanyar que no pas guanyar.
Pel que diu, les emocions tenen un pes important a l'hora de prendre decisions, tot i que al final qui dona l'ordre sempre és el nostre cervell, que moltes vegades funciona en mode pilot automàtic.
Diuen que el nostre cervell sap primer que nosaltres el que farem. Per exemple, tu surts de casa i no mires si has d'anar cap a la dreta o a l'esquerra al matí quan vas al treball. Tu no, ja no prens aquesta decisió, la pren el teu cervell. Ell automàticament va cap a l'esquerra a fer el camí que fas cada dia a buscar el tren.
Passen les coses. La nevera rumia, el cel és fosc.
Les neveres intel·ligents. Les neveres intel·ligents, per exemple, tu quan acaba, jo què sé, el pernil dolç, per posar un exemple, doncs tu pots apretar una tecla i diguem, s'ha acabat el pernil dolç. I la mateixa nevera fa la comanda al supermercat, ¿vale? Però podria ser que aquell pernil, pel que fos, no t'hagués agradat. Llavors, resulta que la nevera automàticament torna a comprar aquell producte sense que tu tinguis l'opció de dir-li, bueno, pues aquest producte ja no el vull.
Amb la Montserrat, reflexionem sobre els reptes que ens planteja una societat basada en les dades.
Jo no crec que arribem mai, tal com ho plantejava el George Orwell, a manipular-nos del tot, però clar, has de ser molt conscient que tu vols anar contracorrent, però podem anar contracorrent i després, pues això, enganyar el cervell, no? Diu, avui si pensava comprar A, pues avui compraré B. Al final, com que ens segueixen, si tu fas conductes diferents, pues al final hauran de canviar els altres.
Als partits els interessa molt detectar qui està parlant amb criteri o amb impacte, amb importància, sobre aquells temes d'una manera que s'assembli o que pugui ser coincident amb el punt de vista d'aquell partit polític.
En Víctor Puig és director de Tindo Digital, una empresa especialitzada en la reputació online que assessora marques i partits polítics.
Escoltant bé què diu la gent a internet sobre un tema concret, podem incloure en el nostre argumentari polític aquelles frases, aquelles expressions o aquelles idees que sabem que podran encaixar bé dins la població. Per què? Perquè la població ja les està fent servir a les xarxes socials.
Això és possible gràcies a la monitorització de la nostra activitat a les xarxes socials.
Nosaltres anomenem monitorització el fet de tenir un software que rastreja a internet qualsevol contingut que tingui unes paraules clau que ens puguin venir bé. En el cas d'unes eleccions o d'un partit polític, segurament el que hauríem de fer és fer diccionaris dels candidats que sortiran en els mitjans o que sortiran als mítings o que estan exposats a que hi hagin comentaris sobre ells. I amb allò faríem un diccionari.
Les xarxes socials estan plenes de veus i són sovint un guirigall d'opinions. Per això ens interessa saber, totes les opinions compten igual?
Hi ha un factor qualitatiu de qui és l'emissor del missatge i aquesta és la part més interessant d'aquest tipus d'eines. Aquesta vessant qualitativa ens porta, per un costat, a discriminar usuaris reals dels usuaris bots, dels usuaris falsos, i ens porta també a entendre quan un usuari, aquest tema, no és que el parli ara perquè està en eleccions, sinó que ja el venia parlant abans. És detectar el que nosaltres anomenem un líder d'opinió.
També ens preguntem quines xarxes socials són les més útils.
És molt difícil que algú publiqui una queixa a Instagram. A Instagram publiques coses positives. Si jo em vull queixar de que al meu barri hi ha moltes caques de gos al carrer, la foto de la caca no la pujaré mai a Instagram, la pujaré a Twitter. Per què? Perquè a Twitter tindré molts retuits. Una foto d'una cosa per pujar a Instagram és una cosa positiva, no serà la caca del gos. Serà potser una nova instal·lació que hi ha al meu barri.
És infal·lible el nostre discurs, el dels altres són només pancartes.
Segons el que explica en Víctor, queda clar que amb el Big Data els partits hi surten guanyant. Però, i nosaltres, com a ciutadans?
Hi ha partits que són més fidels al seu ideari i hi ha partits polítics que no tenen cap recança d'anar ajustant el seu missatge en funció de les enquestes. No cal ser gaire espavilat per donar-se en compte. I això, de vegades, ens porta a un populisme creixent.
Solidaris.
La victòria de Trump, Jair Bolsonaro i Salvini, el Brexit o la irrupció de Vox es poden explicar sense el Big Data? Facebook i Apple acabaran tenint més poder de control que el KGB? Els algoritmes, la xarxa pot decidir què llegim, què pensem i, per tant, què votem? El que està clar és que el fenomen ha canviat les regles del joc i l'estratègia comunicativa dels partits polítics, i els solidaris de Catalunya Ràdio hem convocat els que més en saben, la Carme Peiró, periodista especialitzada en tecnologies de la informació i la comunicació, Miquel Pellicer, periodista, cap de comunicació del grup Lavínia, professor de la UOC i autor del llibre La comunicació en l'era de Trump, i Albert Lloreta, periodista. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Comencem. Què és el filtre bombolla? És una mena d'internet a la nostra mida, però que ens aïlla dels altres?
És una teoria de l'Eli Pariser que parla sobretot de com internet està personalitzat a través de les nostres cerques i a través de les nostres decisions a l'hora de buscar informació i a l'hora de rebre informació. I, per tant, quan la Carme busca, per exemple, sobre Síria, els seus resultats no són els mateixos que els meus. I, per tant, això ens configura un internet molt personalitzat on és difícil sortir i trencar la realitat mega personalitzada que tenim en aquests moments.
I és extremadament perillós, perquè si fins ara ens hem cregut que teníem al voltant informació accessible d'una banda i d'una altra i que podríem així configurar-nos una visió del món bastant real, i ho poso entre cometes, o de realitat, no? Ara és complicadíssim realment veure ja no el blanc i el negre, sinó també els matisos, no? Perquè no saps exactament com estan actuant aquests algoritmes que em donen a mi aquesta informació especial de Síria i que no li donen al Miquel o que no li donen a l'Albert, i per tant, des del punt de vista de l'individu, dius, ai, què estic veient? És la realitat. Per tant, fixa't que ja estàs aquí qüestionant-te no només la informació, sinó també la realitat, no?
És com una caixa de ressonància que ens impedeix conèixer altres idees, altres formes de pensar, en definitiva, poder enriquir el nostre coneixement del món. És com una mica com si un lector de La Razón, posem per cas, només llegís La Razón.
A més, ens atrau, perquè el nostre cervell està programat per buscar més d'allò que confirma els nostres prejudicis, el viatge de confirmació, no? Per tant, cada vegada que donem cercles a les mateixes idees, el cost de sortir d'aquesta bombolla és més alt.
Cambridge Analytica és potser la punta de l'iceberg d'unes grans empreses molt opaques. N'hem sentit a parlar per l'escàndol del suposat ús indegut de les dades de milions d'usuaris de Facebook. L'exdirector d'aquesta empresa ha reconegut que va ser clau pel triomf del Brexit en el referèndum britànic. Quines tècniques utilitzen per condicionar el nostre comportament?
Això al final és el que se'n diu mineria de dades, i el que fa és segmentar i estudiar molt clarament l'audiència que està a les xarxes socials. D'aquesta forma, en el cas de Cambridge Analytica, feia servir sobretot Facebook, i el que feia era segmentar la informació i donar una sèrie de continguts segons els gustos i les personalitzacions de la informació. Per tant, seguim amb la idea del filtre bombolla, però des d'un punt de vista reactiu ens serveix informació molt segmentada. Realment és relatiu al que es pugui dir sobre si realment Cambridge Analytica va ser decisiva perquè Trump guanyés les eleccions o perquè es produís el Brexit. Uh-huh. És a dir, van contribuir-hi, però com tot fenomen històric hi ha una sèrie d'elements conjunts que fan que sigui un sumatori, no només un efecte propi.
Però durant la campanya de Trump, per exemple, es van arribar a crear 170.000 versions diferents d'un mateix missatge que anaven variant, doncs, en funció del perfil de la persona a què es dirigia.
Aquest microtargeting a grups concrets en eleccions que estan molt equilibrades, diguéssim, pot fer saltar un percentatge petit, no? Tant en el cas del Brexit com en el cas de Trump, la victòria va ser per un marge molt petit, i aquí sí que pot ser que aquest tipus de tècniques afectessin el resultat.
Sí, jo volia afegir al respecte, no? Que Ja han passat uns quants anys des que es coneix el terme fake news o desinformació. La desinformació en campanyes polítiques sempre ha existit, no és una cosa d'internet. El problema és que ara internet facilita els canals perquè siguin en temps real i de manera global, que aquesta seria la gran diferència, i que ja n'hi ha estudis, no? Tinc aquí un anotat que és un dels darrers, no? De la Universitat d'Oxford, publicat l'any passat, en el que un informe titulat Cibertropes, trolls i provocadors cita textualment que almenys 28 països tenen equips governamentals, partits polítics compromesos en aquesta manipulació de l'opinió pública a través de trolls, de bots, i si vols entrem a fons exactament què aconsegueixen aquests trolls i aquests bots, no? Els trolls especialment estan teledirigits, els trolls són persones, no són
bots?
No són bots, que podríem entendre com màquines o sí, programari, d'acord? I els trolls tenen quatre objectius. Un d'ells és embrutar converses, ho veiem a totes les xarxes socials, no? Genera molt de soroll perquè hi hagi aquest, ai, ho deixo estar, no? Ja sí. Deixes estar el pensar, el debatre tranquil·lament. El segon objectiu és crear una agenda temàtica, és a dir, posicionar una etiqueta, fer que una paraula sigui trending topic. Un tercer objectiu és generar un sentit de homogeni, de que tothom que hi hagi en aquesta filtre bombolla pensi igual, és a dir, si no estaves d'acord acabaràs pensant igual, perquè és l'objectiu del troll. I un quart és el que ja coneixem tots, a difondre notícies falses, no? Sobretot en campanya. Per tant, amb tots aquests elements de trolls, bots i tot el que s'ha estudiat, de que això està orquestrat per governs i per partits polítics, jo poso sobre la taula la paraula democràcia i per reflexionar, si vols, més endavant, no? Però a mi m'amoïna molt.
Com afecta això la democràcia als usuaris? Som conscients dels perills d'aquesta exposició de dades personals quan entrem, per exemple, a Instagram, que a priori no té res a veure amb el nostre vot o amb la política o amb la democràcia, i després aquestes empreses fan servir.
Sí, realment és un tema que cal considerar. M'agrada per això el matís que fa la Carme, en el sentit de que afegeixen soroll, i és un tema que no és una novetat. El que és una novetat és l'expansió que es produeix en tots aquests temes. L'expansió és sobretot la incidència en la vida quotidiana. És a dir, en les eleccions americanes hi ha fenòmens com és el Pizzagate, que és bàsicament un fenomen que es produeix als Estats Units, que acusa Hillary Clinton d'una explotació sexual de nens, o es produeix amb temes de Brexit, o es produeix actualment amb temes d'immigració, de refugiats, respecte a l'estratègia que fan servir alguns partits polítics.
En les eleccions amb Macron també van sortir.
Correcte. En les eleccions mexicanes i les eleccions de brasileres també han sortit, i per tant és un fenomen que no és nou, és a dir, en la comunicació política i en l'estratègia electoral, doncs en les campanyes de Dukakis contra Bush, les campanyes de Ronald Reagan, tot això ja existia, però una, la tecnologia expansiona tot aquest fenomen, i després encara es dimensiona molt més. Tu deies, la consciència dels ciutadans en aquests aspectes és gran o és petita? Jo crec que és petita actualment. És a dir, amb el fenomen de Cambridge Analytica es va descobrir, doncs, un Facebook que no era tant un lloc tan bonic i tan idíl·lic com pensàvem. No era un lloc per compartir coses que realment eren molt privades. I a poc, en els últims anys, hem anat perdent aquesta innocència.
I ens ho trobarem aquí, per exemple, l'estratègia comunicativa de Vox, no? Potser té punts en comú amb la de Donald Trump. De fet, Steve Bannon, que va ser el cap de la campanya del president nord-americà, està assessorant Vox, i hi ha similituds evidents. Per exemple, hacer España grande otra vez. Això ens és familiar.
És que el caldo de cultiu fa anys que existeix a internet. Jo crec que és interessant mirar, fer com un zoom out i entendre que el que ha passat amb Vox, diguéssim, ve d'una guerra cultural, jo crec que fa un temps que està succeint, que jo crec que es vincula com la reacció a aquest internet de fa 10 anys, l'internet de Barack Obama, un internet més naïf, més homogeni, no? I la reacció a aquesta mena de discursos potser una mica més hipòcrites va generar tot un caldo de cultiu, com deia, de comunitats d'usuaris com 4chan o Reddit, en què es van començar a crear aquesta nova cultura del meme molt més fosca, molt més cínica, que agafa els valors tradicionals de la dreta, el racisme, l'antifeminisme, l'homofòbia, i els reformula com si fossin un valor nou contra el políticament correcte, no?
Podríem dir que la dreta està guanyant, està dominant aquest discurs digital nou que s'imposa?
Sí, jo crec que sí. A més, diguéssim que exploten la idea de la desconfiança també que genera les fake news i la desconfiança que hi ha contra el discurs mainstream, no? Vox sembla que sigui ara un bolet, però diguéssim que, per exemple, a Espanya fa molts anys que existeix un fòrum que es diu Foro Coches, on s'ha anat generant també aquest tipus de continguts, i és molt estrany, encara ens és molt estrany sentir discursos d'ultradreta als mitjans públics o als mitjans, diguéssim, de comunicació, però no ho és tant a YouTube. Sí. YouTube fa anys que hi ha hores i hores i hores de continguts racistes que s'estan blanquejant i s'estan normalitzant.
Jo volia afegir això que has preguntat també de l'esquerra i la dreta, no? Hi ha una investigadora de la Universitat Carlos III de Madrid que vull mencionar, que és la Mariluz Congosto, que s'ha fet molt popular per les seves investigacions ràpides sobre el moviment de tuits en àmbit polític, no? I ella recentment explicava en un article que la tècnica aquesta de... Jo l'he sentit escrita de diferents maneres, astrosurfing, astroturting, en teoria, o sigui, en realitat es tractaria de una tècnica que camufla la propaganda política en perfils de Twitter, d'usuaris, com si fossin gent de la base, seguidores d'aquest partit, però que en realitat són gent de la cúpula directiva, o sigui, hi ha una estratègia política, no? I, per exemple, fa dos dies m'explicava que està ara seguint un compte antic de Twitter que ha tingut unes voltes increïbles perquè era un perfil que es va obrir fa molts anys, després va ser un perfil molt conegut d'informació d'autoajuda, d'aquí va a passar a ser un perfil d'algú molt popular de criptomonedes. De criptomonedes es va veure com donava suport a Ciudadanos, a Rivera en concret, i ara s'ha detectat que des de fa uns mesos ella ha detectat que pertany a Vox. Per tant, aquest perfil que té milers de seguidors, que sembla una persona normal, que a més té una bandera espanyola en el seu perfil, ara, abans no la tenia, ella es dedica a cercar aquests perfils antics, a rescatar-los, a fer el seguiment i a dir, ei, esteu actuant en aquest debat públic i esteu fent soroll i esteu provocant, no?, tot el que fan els trolls i els bots, i en realitat esteu canviant el discurs, no? Ella va fer, per exemple, el mateix a partir de la conversa que es va generar en el programa Salvados, quan el Salvados va fer un especial sobre l'1 d'octubre, i va detectar exactament que hi havia suposadament un compte d'Anonymous que anava en contra de tot el que s'estava dient, del que havia passat aquí a Catalunya, i ella va descobrir, bueno, i era un atac frontal contra polítics de l'esquerra, i ella va descobrir després que es tractava d'un membre de Vox, també, no? Per tant, tot això és una investigació, és un estudi, però molt interessant per veure què pot fer la tecnologia per canviar aquest concepte de discurs polític.
Jo crec que aquesta idea és molt interessant. El que deia l'Albert, en aquest reaccionarisme, Hi ha una idea que en el darrer llibre del Ben Rhodes, que és exassessor estratègic de l'Obama, li deia justament en el Ben, diu, no serà que ens hem equivocat i la gent el que vol és tornar a la tribu? Què és tornar a la tribu? La tribu és tornar a un món que no és globalitzat, que és molt nacionalista, que és ultranacionalista, que és molt conservador.
La bombolla.
És la bombolla, exacte. És el senyor de Detroit o de Soria, o el senyor de Ohio, que li rebenta el que diu el New York Times, el que diu Los Angeles Times o el que diu El País o un diari de Barcelona. Per tant, és tornar a la tribu. I en això que diu la Carme és molt interessant perquè internet, en el fons, és molt gran. Potser els oients en aquests moments s'estan espantant i estan intentant tancar els comptes de totes les xarxes socials. Però en aquest moment, el que denota aquests perfils que són fluctuants és que realment hi ha un mercat negre de damis, de bots i de trolls, és a dir, i això és relativament fàcil de detectar amb eines com la cerca avançada de Twitter o eines de Who is Who.
Està en perill, està en risc la confiança amb les institucions? I deies abans, Carme, la democràcia.
Jo li dono moltes voltes al concepte confiança perquè, esmentant a una investigadora que es diu Rachel Bostman, que ha escrit un llibre que es titula En qui confiem, No? Ella precisament explica això, que abans d'internet el concepte de confiança era diferent. Ara confiem en un desconegut perquè anem a casa seva i dormim a casa seva. Confiem en algú que fem 1.000 quilòmetres amb ell i no sabem, o amb ella, i no sabem si condueix bé o no, però ens pugem en el seu cotxe i fem el recorregut, no? En canvi, desconfiem més en les institucions, desconfiem més en els governs, en els partits polítics, en els periodistes, en els advocats. És a dir, abans m'ho deia un periodista o m'ho deia un mitjà i confiàvem, ara no. M'ho deia el president o m'ho deia l'alcalde o l'alcaldessa i confiàvem. Ara ja ho posem en dubte, no? Jo crec que això, no sé si és bo o dolent, confiar en els desconeguts i desconfiar de la
sistema,
gent que té cares i el sistema, no? El que està establert. Però el que
és un canvi de paradigma
sobre la taula, de que no sé on anirem a parar en aquests arguments, no? No sé si penseu igual o no.
Sí, totalment, i a més és molt paradigmàtic, perquè en el cas de Trump, ell va guanyar amb un discurs molt fàcil sobre la desconfiança en el govern federal. És a dir, ell vol atacar el que ell en diu el pantà de Washington, desconfiant, però en el mateix moment es converteix en president dels Estats Units. És a dir, i aquest missatge que Hillary Clinton ni els diaris liberals americans van saber captar, de descontentament, realment Trump el va saber captar perfectament. Òbviament, amb el que dèiem abans, escolta activa i reacció a través del Big Data. I després, perquè òbviament amb uns missatges molt, molt clars. És a dir, al final, quan dèiem abans, Trump va guanyar gràcies a Cambridge Analytica, bueno, és possible una part, però no tot. Ell té una maquinària de comunicació, el que en podríem dir la Trump Communication Machine, que al final és ús intensiu de xarxes, escolta activa, eines de Big Data, missatges polítics molt clars, que això realment afecta i fa que sigui molt, 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 molt contextualitzat. No sé si sabeu que la Comissió Federal de Comunicacions, al desembre del 2017, va trencar la neutralitat de la xarxa als Estats Units. Què significa això? Això significa que els operadors tenen dret a condicionar el que és la connexió dels usuaris. I a més fa que la connexió a internet no sigui un dret bàsic com pot ser de tenir aigua, gas, electricitat, etc. Això fa que un operador, per exemple, et pugui determinar quines pàgines pots consultar i quines no. Et pot determinar la velocitat de la teva connexió. Això també és un canvi de paradigma. Això es produeix el desembre del 2017, quan Trump ja és president dels Estats Units. Això també, juntat amb les legislacions europees i nacionals, també és un tall en els drets dels usuaris, dels ciutadans.
Jo crec que estem vivint una mena de contrarrevolució fonamentalista, diguéssim, i allà on aquesta nova dreta, que no és nova en realitat, és la dreta de sempre, diguéssim, revestida, governi, es veurà els propers anys cap on, no, en què deixa les institucions, no, en què deixa la qualitat, diguéssim, democràtica i com afecta allà on governa. Però allà on no governi també afectarà, perquè aquest fenomen afecta un concepte que és la finestra d'Overton, no? Que el que fa és que les idees, diguéssim, extremes posades en un debat polític estiren el centre ideològic d'una societat cap a la seva banda. Per tant, cada vegada que l'ultradreta estira el discurs cap a idees racistes, masclistes, homòfobes, el centre de la societat també es mou cap allà, no? I afecta, evidentment, per Espanya, Vox fa canviar el discurs al PP, a Ciutadans, però també al PSOE. Uh-huh. Ens fa canviar el discurs a tots.
Carme Peiró, Miquel Pellicer i Albert Lloreta, gràcies per aquesta masterclass ràpida sobre Big Data. Gràcies per venir als Solidaris de Catalunya Ràdio. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
I avui tria cançó per acomiadar aquests solidaris, la cantant Su.
Hola, jo sóc la Su, i si he de triar un tema, una cançó que parli sobre el Big Data o les xarxes socials, el primer tema que em ve al cap és el de Més Likes, que és un tema nou que ha tret a Boques Grasses, on hi col·laboren el Lil Dami i Zo. i és una cançó que parla sobre les aparences que pretenem donar a les xarxes socials i sobre la nocives que són.
Despullats a internet, els El Solidari som la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Susana Ortega, el Fran López, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Tornem demà diumenge a la mateixa hora amb més Ràdio Protesta.
Ei, me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs cars. M'agrada quan brilles, quan ets de veritat, quan portes la cara, la creu i molt cas. Que me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs cars. M'agrada quan brilles, quan ets de veritat, quan portes la cara, la creu i molt cas. Molt gas, molt gas.
Qui t'ha domesticat? Qui t'ha plastificat? Qui ha fet del mòbil el teu àngel de la guarda? Volíem volar alt i estem malalts del cap. Un puto selfie més i ja perdré la calma. Mira'm, fet de poder, de pors i de mentides. Vaig veure caure tants dinosaures, la mort dels líders. La branca s'ha fet arbre i el bosc cap al camí. Ens hem perdut i a mi m'agrada viure així. Mira, mira, fet de poder, de pors i de mentires. Un puto selfie més i em trac la vida.
Ei, me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs cars. M'agrada quan brilles, quan ets de veritat, quan portes la cara, la creu i molt cas. Que me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs cars. M'agrada quan brilles, quan ets de veritat, quan portes la cara, la creu i molt cas. Molt gas, molt gas.
Un filtre d'Instagram no tapa la merda que veig a través dels meus ulls. De mi boi, soc cultura catalana sense escriure com Ramon Llull. El vostre postureig el veig d'una hora lluny. Tot l'any esperant a que arribi el juny per pujar les fotos amb banyador que et vas fer de vacances a la platja Cancún. Digue'm què comentes, que et diré com ets. S'escapa la vida en pantalles de leds. Veig persones buides com compren somriures, van en trossets a la seva ànima pet. Em donen igual tots els teus seguidors si darrere seu amagues tantes pors. Si intentes pintar el món amb un sol color, si darrere els penjols d'hores veuen llautor.